Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Sergi Pont. Washington accepta enviar avions de combat F-16 a Ucraïna i entrenar els pilots ucraïnesos que els utilitzaran, segons han filtrat fonts nord-americanes a la cimera del G7. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'incorporarà diumenge a aquesta trobada que se celebra a la ciutat japonesa d'Hiroshima, on arribarà després que els líders de les potències mundials hagin compromès més sancions contra Rússia per la invasió ucraïnesa. Rússia ja ha respost anunciant la prohibició d'entrar a Rússia a 500 nord-americans, entre els quals l'expresident Barack Obama. Pere Aragonès celebra la condemna d'Espanya per part de l'ONU per haver violat els drets polítics de Puigdemont. Diu que així es van acumulant raons per denunciar la repressió de l'Estat espanyol.
És una bona notícia, per tant, que des del punt de vista internacional anem acumulant victòries i anem acumulant raons per denunciar les actuacions repressives de l'Estat espanyol, i aquesta bona notícia ha de servir per corregir la mala notícia, és que malauradament la repressió continua quan hi ha gent amenaçada de tornar a presó o malauradament encara tenim companys i dirigents a l'exili.
Dues bessones de 12 anys han mort aquest divendres a Oviedo quan s'han precipitat des d'un sisè pis. La família viu al quart pis de l'edifici, però les nenes haurien caigut des d'una finestra dos pisos per sobre. La policia descarta en principi que es tracti d'un fet criminal i, malgrat que encara hi ha molts dubtes, sosté que no hi han participat terceres persones. Els passatgers d'un tren de mitja distància han hagut d'estar més de dues hores dins d'un comboi aturat per una avaria a la catenària entre Vilaseca i Torredembarra. Els passatgers d'un altre tren els han hagut d'evacuar. S'ha activat un servei alternatiu per carretera i Protecció Civil ha activat el nivell de prealerta Ferrocat. Aquesta incidència ha passat poques hores abans que es recuperi la normalitat a l'R2 Sud de Rodalies, 19 dies després de l'incendi a l'estació de Gavà, que ha limitat la capacitat entre el Prat i Castelldefels. La Plataforma per la Llengua de les Illes Balears denuncia que un pacient ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Palma pateix desatenció en la seva estada al centre pel fet de parlar en català. Segons la denúncia, tot va començar quan un auxiliar d'infermeria no va fer cas a una petició seva en no haver-li fet en castellà. El portaveu de la Plataforma per la Llengua de les Illes Balears, Ivan Solivelles, ho ha explicat en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
Quan ha demanat diferents atencions, per exemple, la medicació o alguna cosa, o no l'entenien, o el feien esperar massa, i tot bàsicament perquè parla en català i ell no ha volgut en cap moment canviar la llengua.
Des de l'entorn del pacient afirmen que la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear ja s'ha posat en contacte amb el centre hospitalari que rebutja les acusacions. I en esports, el Barça de bàsquet cau eliminat a les semifinals de l'Eurolliga per segona temporada consecutiva contra el Madrid. Els blaugranes han perdut 66-78. El Barça no guanya l'Eurolliga des del 2010. El Madrid jugarà la final aquest diumenge contra l'Olympiacos, que a la primera semifinal ha guanyat el Mònaco 76-60. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de Lliga masculina de waterpolo després de superar el Sabadell en el segon partit de la final 13-8. Els mariners també havien guanyat el primer partit. Aquest dissabte, el Sabadell i el Mataró jugaran el tercer i definitiu partit de la Lliga Femenina. El partit a 1:15 a Sabadell.
Fins aquí les notícies.
Les xarxes socials estan creant una nova cultura alimentària. Fer una recepta té una part que es pot explicar, però una part que és visual també, una part que has de mirar.
Es que ha sido como crear una influencer de cero. Una empresa que ha cogido a alguien y ha dicho, vamos a ver si esto funciona. Y vamos a enseñarle al cliente a cocinar de forma más humana nuestros productos.
Convidem al restaurant Caníbal a la nostra influencer preferida, Ainhoa Singular.
Las alcachofas se deshacen, literal, Dios mío. Bueno, espectacular.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'1 a 2 del migdia. Amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Els llibres se'ls ha d'estimar perquè tenen ànima. L'ànima de la gent que els ha escrit. D'Històries de l'AVE, de Marta Alòs. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Avui, l'Eurogirona juga al Tot Gira.
Atenció!
Des de 3:15 del migdia, Girona-Vilareal. Un partit clau per al somni europeu del Girona.
A la tarda, us acompanyarem fins a la TDT del Barça-Reial Societat amb la Festa dels Campions.
A més, viurem l'etapa del Giro, l'última jornada de la Lliga de Futbol Sala, i des de Kaunas...
l'anàlisi de la derrota del Barça a l'Eurolliga. Cap a on ha d'anar ara el projecte del Barça de bàsquet?
Tot Gira.
Avui, a partir de 3:15 del migdia, amb David Clopés.
Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs després d'uns quants minuts de notícies ja tornem a ser aquí a la finestra indiscreta fins les 2 de la matinada i especial Festival de Cans, que es perllongarà una mica més durant l'audiovisual de 2 a 3.
Un audiovisual amb palmes d'or musicals del festival, des d'Orfeo Negro fins a la Dolce Vita o el Tercer Home, etc. Però per acabar el programa posarem aquella palma d'or de l'any 2013 d'Abdelatif Kashish, La vida d'Adele. Ja sentireu una cançó dels Sportocantes, molt a la francesa, com això que és una mena de rumba negres-verd francès, així per posar una mica d'ambient festivalero, però a la francesa la segona part.
Sí, francesa, com ha estat la inauguració del Festival de Cannes, i que es miren molt al Malik, però això ho fa una mica tothom, com per exemple també Sant Sebastià li dona la palma, el premi honorífic a Javier Bardem. Mm-hmm. I el Festival de Sitges acabem de saber, Fausto, que inaugura amb Hermana Muerte.
Hermana Muerte, que és la pel·li del Paco Plaza, que ve a ser una miqueta com prequela de Verònica, que passa el mateix univers, aquell col·legi de monges que està on estava la Verònica de la seva pel·lícula. I és un film que s'havia d'haver vist a alguna de les plataformes ja a finals de l'any que ve, però segurament ha agradat tant. És aquesta cosa que es diu. Ha agradat tant que la volem estrenar en cinemes.
Ah, alerta, alerta. Bé, doncs a Sitges serà un gran context per veure-la.
I Paco és amic del festival.
I tant. De seguida seguim amb Cannes, però hem de respectar les tradicions, no?, de la finestra indiscreta, sobretot al començar la segona hora, que tenim el meravellós concurs de la banda sonora Enigma. I a més, mira, tenim, per exemple, la Mercè Mata, que diu: moltes gràcies pel vostre programa. És el primer cop que us cric. A veure si em vaig animant, ja que m'agraden totes les seccions que feu i molts dies encerto la resposta, però no m'atreveixo a enviar-la. A veure si aquest cop crec que és Emma, el vampir de Düsseldorf, això, la pel·lícula Enigma, i la pregunta dels punts extras podria ser els Nibelungos, la mort de Sigfrido. Seguiu així, diu. Doncs escolta, Fausto i Àlex, ara anem a comprovar si la Mercè ha encertat o no la banda sonora Enigma de la setmana passada.
Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar.
Le doy la bienvenida. Escúcheles, los niños de la noche. ¡Qué música la suya! Las arañas tejen sus telas para cazar moscas. La sangre es la vida, señor Renzo.
Doncs no, no.
No era el vampiro de Düsseldorf.
No, però quasi. Va. Les pistes deien, Àlex i Fausto, per quan es va estrenar aquesta pel·lícula, Herbert Hoover inaugurava l'Empire State i a Espanya s'adoptava una nova constitució en la que s'establia la llibertat d'expressió, el sufragi femení i es va legalitzar el divorci. 1931. El tall, com ja sabeu, està una mica manipulat en aquesta segona setmana. Òbviament, no dèiem Dràcula, literalment, la setmana passada.
Normalment el protagonista diríem que és la bèstia d'aquesta història, Fausto, però en aquest cas està molt més a prop de ser la Bella.
Bella Lugosi.
Efectivament.
Qui ha fet això? Qui ha escrit això?
Jo.
No sé per què torno, de veritat.
No t'indignis. Va, doncs, escolta, hi ha hagut quòrum, hi ha hagut encert, Àlex, o què?
Mira, hi ha hagut 41 encertants i Fausto, si ens dius un número de l'1 al 41, ja sabrem immediatament qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre, els regals que donem cada setmana a un dels que encerten la resposta correcta.
Doncs el 31, 1931.
El dia 31, clar, evidentment. 31. És molt, molt correcta també la teva opció, per descomptat. I et diré que es diu Enric Llopis, el guanyador.
Felicitats, Enric. T'emportes el triple premi.
I un viatge a Transilvània.
I fins i tot pot ser que rasquis un punt més quan resolem aquesta pregunta enigma que aquí ens deien los nivelungos. La pregunta enigma, Fausto, era una pel·lícula amb monstres, però pel director no és la pel·lícula dels monstres. Per tant, quina diries que és la banda sonora? La pregunta suplementària.
Clar, sí, està lligada amb el Draco del 31, estem parlant del Todd Browning i ens estem referint a la seva obra mestra, que és Freaks, la parada de los monstres.
La parada dels monstres, efectivament. Sí.
Doncs té gràcia que molts oients, a més, han encertat bé la música que estem sentint, que no és l'original de la pel·lícula, que no tenia música, excepte un moment del Lago de los Cisnes, i és una música que va fer Philip Glass molts anys després, perfectament acoplada a tot el metratge de la pel·lícula. O sigui que sou molt llestos i us felicitem de debò. He de proposar ja, al fons.
I tant. Xafam és el que té, també.
Sí. I tant. No diguis aquesta paraula. Endavant, proposa.
Quan els quatre genets de l'apocalipsi van acabar la seva feina a aquesta ciutat, van arribar l'existencialisme i la Nouvelle Vague.
¿A dónde los mandan? A Alemania. Buchenwald.
Buchenwald. Buchenwald. Dulce Buchenwald. ¿Quién pudiera estar allí? Estúpidos. Los prisioneros franceses a Alemania y nosotros aquí. ¿Para qué complicarlo si lo pueden simplificar?
Tambors contundents, ritme, percussió i música. Pistes, sisplau.
Doncs això que deia, quan els quatre genets de l'apocalipsi van acabar la seva feina a aquesta ciutat, van arribar l'existencialisme i la Nouvelle Vague. La música l'esteu sentint, ja podeu començar a trencar-vos la closca per identificar el títol, que us crema els dits, i contesteu també, si podeu, a la pregunta extra per guanyar un punt més al llarg de la temporada. La pregunta és: si Orson Welles fos André Dussolier, Herr Froebe, qui seria?
Doncs ja teniu les pistes, teniu la pregunta, teniu la música i teniu els contactes. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
La Finestra Indiscreta, el Festival de Cannes.
Marxem a Cannes, on ens esperen Indiana Jones i Martin Scorsese.
Indy! Marchécalos, Indiana Jones!
No està gens malament.
Corramos!
Però és que aquí tindrem a Dominic Toretto, a Carla Subirana i Núria Prims, a Quentin Dupieux i a Wim Wenders. Que n'aprenguin!
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
J'he trouvé cette histoire très divertissante.
Doncs encara no hem acabat amb el Festival de Cannes, Fausto, perquè ens falta un altre dels plats forts, com a mínim per aquí, que és la nova pel·lícula, curtmetratge, migmetratge, com li diem exactament? de Pedro Almodóvar.
Curtmetratge llarg.
Curtmetratge, sí, curtmetratge llarg.
Són, entesos. Són 30 minuts. Crec que lo de migmetratge és a partir de 40 o així.
S'estrenarà la setmana que ve, això sí, amb preus una mica més reduïts.
Si vas als dimarts és més barat.
Efectivament, no? Doncs, a veure, aquí teníem una mica de discrepància entre el Fausto i l'Àlex per la nova pel·lícula d'Almodóvar, Extraña forma de vida. Vots a favor, Àlex?
Doncs passió absoluta per aquesta versió condensada d'una història d'amor antiga que es reprodueix al present entre dos homes en l'oest americà, il·lustrada amb tot l'estil Almodóvar, des de la roba d'Yves Saint Laurent fins a la cançó El Fado d'Amàlia Rodríguez que esteu escoltant. De manera que no deixa de ser Almodóvar, però és un Almodóvar diferent i, al meu entendre, emocionant.
Mm-hmm. I el Fausto...
Jo crec que continua sent molt Almodóvar, però no té res absolutament del western i no té res absolutament de novedós. O sigui, tota aquesta mena com d'estètica que és gent d'ara vestida com si fossin a una festa on el tema és el western, tots aquests decorats, que són els decorats, és els decorats allà a Almeria, on s'han rodat 40.000 espagueti westerns, que allà no semblen decorats, aquí dona aquesta mena com de cosa artificial de que sí, de que és un decorat. I tot és com molt estèticament molt Almodóvar, que crec que als fans això els agradarà moltíssim, però no fa avançar mai aquesta història que la trobo molt carrinclona en el fons. És més un regal que s'ha fet el mateix estèticament de les seves marques, i tu ja has dit alguna, en el vestuari, que no res que tingui a veure ni amb el western ni amb el que és explicar una història forta o una història també passional com és la que vol explicar Estranya forma de vida.
Mm. Àlex, has estat a propet d'Almodóvar?
Quasi l'he tocat. No, jo recordava perfectament un llibre que em va emocionar molt de l'any 1991, que es deia L'hombre que s'enamoró de la luna, de Tom Spanbauer, i jo sabia que potser estava en el cap d'Almodóvar i he volgut que li arribés aquesta pregunta directa. Pedro, ¿y alguna cosa a ver entre Extraña forma de vida y El hombre que se enamoró de la luna?
Yo, el primer western que hubiera querido hacer era el basado, y de hecho pedimos los derechos, en la novela de Tom Spanbauer, El hombre enamorado de la luna. Y llegué a escribir el primer borrador, entonces ya cuando tenía que pasarlo a inglés y desarrollarlo más, estuve buscando entre dos o tres escritores especialistas en el género, pero se asustaron del tema. Se asustaron del modo en que Tom Spanbauer habla de los indios gays, porque había indios gays, y eran los maestros que se ocupaban de los niños, tenían una especie de categoría superior a el indio normal, que simplemente se ponía plumas y guerreaba. Entonces hablaba, quiero decir, de la sexualidad de los personajes. Había cowboys también homosexuales. Y todo ocurría durante la segunda fiebre del oro en Idaho, a final del siglo XIX.
Que consti que a mi m'ha agradat moltíssim, però jo en aquell moment pensava que volia que Almodóvar fes una adaptació del llibre que semblés Dead Man, de Jim Jarmusch, amb blanc i negre i amb Johnny Depp fent el personatge principal. I potser m'hagués agradat més que no el que ha acabat fent Pedro Almodóvar. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new,
pussycat? Whoa, 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 whoa. Sílvia Andrés, benvinguda de nou.
Gràcies. Puc donar-li un missatge al gatet de Cans? Ets molt elegant. Escolta, que aquesta setmana la notícia ha estat que el president espanyol ha anunciat que els majors de 65 anys podran anar els dimarts al cinema per 2 euros. Ai, a mi m'ha fet molta gràcia, que voleu que us digui. No entraré
en
balanç econòmic.
Aniré amb l'Àlex.
El convidaràs?
Doncs mira, no sé, sí, podem fer un apanyo,
Si vas a veure, la de l'Almodóvar, cobraran un euro.
Un euro
de tota només. De tota manera, jo li recomanaria al president que, a banda de fer això, que està molt bé, que inverteixi molts diners en producció cinematogràfica, i el govern català també, i que rebaixi impostos d'una manera molt més forta.
Ah, o sigui, també has estat a prop del president. What's new, pussycat?
I ja que parlem d'Almodóvar, sabem més coses del seu futur. Es veu que rodarà llargmetratge a Nova York, que seran dues actrius i un secundari molt potent, però res més, res més. No se sap, no se sap res, Fausto.
Serà Nova York? Farà de personatge psicoanalitzat o alguna cosa així?
Què et diu el nas?
A veure, digues. Què
jo
tens
crec
clar?
Que Woody Allen i Mia Farrow...
Sí, estaran tots dos. Extraña forma
de pareja.
Em vas fotre la vida, sí, està molt bé.
Efectivament.
Aquesta us encantarà. Eddie Murphy, el veurem vestit de rosa. Per què?
Perquè serà l'inspector Clouseau. No és broma,
el Fausto riu.
Per una
la
pel·lícula,
cara del Fausto,
per una
Àlex,
Netflix.
És un poema.
Ja, no sé, esteu matant la meva infància i la meva
Fausto
joventut.
El Fausto sense paraules,
no,
pot
no, no,
ser?
No, però és que dius, estem matant la teva infància com si ens ho haguéssim inventat. No, no, està passant.
No, però si dius que
l'inspector Clouseau.
Us recordo que això ja ho va fer Michael Douglas interpretant el paper de Liberace a una pel·lícula per televisió.
Amb Matt Damon?
Sí. Enamorat de Matt Damon, sí.
Doncs escolta, gràcies, Sílvia.
Sí, i... l'Àlex no volia comentar-nos també una cosa.
Ah, era... Sí. Què et sembla que Matt Dillon faci de Marlon Brando la biografia cinematogràfica de Maria Schneider i el rodatge del Tango a París?
Oh, Dragstor Mantega.
Sí. Et sembla bé o no, Matt Dillon?
Molt fan. No,
home,
no.
Sí.
Matt Dillon és un molt bon actor. El que passa és que no sé com tractaran lo de Maria Schneider.
Doncs, home, tots tenim curiositat. Clar, clar. A veure com ho resolen.
Nunca pensé que alguna vez encontraría un amigo como Bruno.
¡Hola, Pietro!
¡Hola, Bruno!
Ni que la amistad fuera un lugar en el que fijas tus raíces. Y siempre te estará esperando.
Doncs un últim apunt de Cannes, en aquest cas no de Cannes 2023, sinó 2022, perquè ara estem parlant de les estrenes d'aquesta setmana, on, per exemple, hi ha aquesta Les 8 muntanyes, que la vam veure l'any passat, i que és una mena de Luca en carn i ossos. A mi m'ha semblat bellíssima d'imatge, potser una mica grandiloquent en el missatge, vaja. Fausto.
Sí, bueno, però recorda també aquesta gran tradició del cinema italià d'apropar-se... A les petites històries també rurals, i té aquesta mena com de neorealisme amb un academicisme, com dius tu, molt maco de presentar tots els paisatges. I jo crec que és una pel·li molt més que digna, que a veure si té la seva oportunitat aquest món estrany, aquesta estranya forma de vida que són les cartelleres del cinema.
Les 8 muntanyes. Una altra que vaig veure a Cannes l'any passat va ser La gran joventut, que s'estrena aquesta setmana, la pel·lícula dirigida per Valeria Bruni Tedeschi, a mi no em verda gens aquesta pel·lícula, em va semblar exageradíssima, molt histriònica.
Valeria Bruni Tedeschi, és que és així.
És així.
Les pijas històriques és el que tenen.
Doncs bé, no sé si tu les has vist, Àlex.
La primera sí, i m'agrada molt visualment. M'hauria agradat més dirigida per Werner Herzog, per exemple, però la segona no l'he vista, però bé,
sobre
desperta desconfiança.
Sí, de l'escola de Patrice Chéret, que aquí és interpretat pel Louis Garrel, a més. Doncs escolta, tu veuràs Indiana Jones i Scorsese i tot això a Cannes, però aquí el Fausto i jo ja hem vist Fast and Furious.
¿Qué estaríamos allí si Roman no condujera un lingote con ruedas?
A saberme brillar, chaval. ¡Nos han encerrado!
¡Es una trampa!
¡Una bomba!
Bien, capullos, ¿qué más volamos?
¿Qué? ¿El Vaticano? ¡Guau! ¡Vais a ir al infierno!
Una saga, desena entrega ja, aquesta Fast X, Fausto, que jo crec que ha fet renéixer a tants...
Quan dius lo de Fast and Furious X...
Sona porno, no?
Sona porno, i sí. Jo per això vaig anar amb més il·lusió a veure al cinema.
I et vas trobar Jason Momoa pel camí. Et
vas trobar amb Jason Momoa, que deu ser la pitjor interpretació que he vist en cinema, però en dècades.
I amb la pel·lícula, per això ens ho vam passar relativament bé, diguem.
Sí, clar, perquè... És una pel·lícula que és una pel·lícula de trànsit, perquè no acaba aquí, és una pel·li amb un grandíssim cliffhanger, sí. I acabarà amb la propera, la 11, que serà ja al final. Ja...
Bé, el Vin Diesel ja ha amenaçat que podria ser una trilogia final, imagina't.
Ah, val, bueno.
Doncs bé.
I la pel·li és això, té els problemes això de que és anar una altra vegada a reunir a tota la banda perquè hi ha un superenemic que al final és una nenassa, que és Jason Momoa.
Sí.
I té molts problemes de ritme, però això ho resol cada dos per tres amb escenes d'aquestes hipermega espectaculars. Destrueixen Roma, que ja... fa gràcia perquè fa 4 dies jo vaig estar allà i he vist com destrossen tota Roma.
Però no passa res, perquè la nova Missió Impossible passarà a Roma
passarà
i allà
Roma, clar.
Torna a estar reconstruïda. No passa res, sí, sí, no passa no, res. No. Després, Àlex i Fausto, hem tingut aquesta setmana dues pel·lícules que ens parlen de traumes molt profunds. La primera es diu Alice Cariño.
¿Ha visto esta chica?
No, es que llegamos ayer. ¿Qué le pasa? Le mentí, tiene todo el derecho a estar enfadado.
¿Mentiste sobre qué?
Sobre estar aquí.
Ahí está mi chica.
No sabía que vendrías.
Seguro que Alice me lo explicará todo.
És un drama sobre relacions tòxiques amb una Anna Kendrick fantàstica, jo crec,
sí, sí.
I una pel·lícula que és una mena com de possessió infernal, se l'emporten amb una cabana tota la pel·lícula i és,
hi ha
un
veritable terror.
Sí, sí, hi ha un ambient terrorífic.
De vegades aquest,
sí, sí.
Trobar-te amb la persona més tòxica del món que això.
I una pel·lícula
un monstre.
Petits detalls, però a mi m'ha agradat, molt inquietant en alguns moments, molt, sí, sí. Molt dramàtica i amb una
gran
pena.
Que és un Misery al revés, diguem.
Sí, una mica, però no tant, diguéssim. És més
o
mental.
Aquella que va escriure a Larry Cohen, que era d'Almar Robson, Shock.
Ah, sí.
Que després van fer el remake, que era Acoso a la intimitat.
Doncs bé, Alice Cariño, recomanable sobretot per Anna Kendrick. L'altra estrena en català, Una bona persona.
Estaves promès amb en Nathan Adams, oi?
Ho estava, sí.
Sé allò que et va passar, l'accident.
Hi va morir una dona que estava a punt de ser la meva cunyada.
Em fas patir. Vull recuperar la meva vida. Vull recuperar la meva filla.
Necessito ajuda.
Ja ho sé.
És la nova pel·lícula de Zach Braff com a director, amb Florence Pugh de gran i patidora protagonista, i aquesta estranya relació que té amb Morgan Freeman, que és el pare, no?, de la noia que
un
mort.
Un altre que ha tornat, Morgan Freeman.
Sí, 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 efectivament. Sí. Bé, una pel·li que li va horroritzar a l'Àlex.
Però fins a un límit indescriptible, no? O sigui...
És d'aquestes de trobeu a Déu i sí. Solucioneu els vostres problemes, diguéssim, no?
Sí, només trobo faltar Timothée Chalamet, que era adequat, diguem, no? Li tocava.
Sí, li tocava sortir allà per fer la gran il·luminació. Sí, és una pel·li sectària, sí, és una pel·li d'aquestes d'autoajuda, però tampoc és tan dolenta, és que he vist coses pitjors.
però també coses molt millors, com per exemple Sika.
Hoy se fuma unas rayas, se escuité a papá.
La veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat?
Todo el mundo sabe que las almas dos mariñeros descansan ahí.
Finaliza la búsqueda de dos mariñeros de Omenites.
No se pueden ir, tenemos que seguir buscando.
És una altra pel·lícula que ens parla de pèrdues, no? En aquest cas, doncs, d'un pare que es perd a la mar, d'una filla que es diu Sika i que el segueix esperant, i una mare, la Núria Prims, no?, que intenta, doncs, més aviat intentar passar pàgina. I
Ulisses, Telèmaco...
I aquesta...
Penèlope, sí, sí.
Nausica.
Nausica, sí, totes són.
A mi no em desagrada aquesta pel·lícula.
No m'agrada el doblatge, aquest.
Però té imatges, té una certa consistència, una mica llarga, però està bé, és una pel·lícula que a mi...
No, i d'aquestes darreres que has arribat gallegues, és la que sí. Té més...
Bueno, té fotografia del Mauro Herce, que clar, és un mestre, claríssim.
Uh-huh. És de la Carla Subirana, que fins ara havia fet documentals, cosa que es nota també una mica amb el tractament de la història. I bé, vam parlar amb ella i amb la Núria Prims, no?, una de les protagonistes de Sika, i vaja, del que anava sorgint. Bé, he llegit unes quantes entrevistes d'aquestes passejades, una mica per la platja, que et van inspirar per fer aquesta història. Per tant, realment passa que a vegades la pel·lícula t'escull a tu en lloc de tu a la pel·lícula, no?
Sí, sí, en aquest cas, totalment. Jo portava un temps sense fer cinema i bueno, la meva passió pel caminar em va portar a Costa de Morte. I llavors el paisatge, la natura, va ser com, diguéssim, té un magnetisme molt especial que em va copsar. Llavors, diguéssim que jo vaig intuir que allà hi havia alguna cosa. I aquesta intuïció la vaig anar portant durant els 3 anys següents, vaig tornar a Costa de Morte per averiguar aquesta llavor cap a on em podia portar. I a poc a poc vaig anar construint el guió.
I això com t'ho va transmetre la Carla a l'hora d'explicar-te el projecte, en el sentit de és una pel·lícula extremadament sensorial, diguéssim, no? I no sé si això amb un guió es pot arribar a percebre, no?, de com serà la pel·lícula, o què intuïes que hi havia en aquesta història?
A veure, la proposta... també ja quan et passen em van passar el guió, ja també em van dir que era una mica, o sigui, flexible, obert, no era rígid. i es demanava doncs, molta naturalitat. La Carla ve del documental i en aquest cas jo amb un altre actor ara bueno, actors professionals som dos.
Eloi Soash.
Gràcies. Loris. El tema és que això ens demanava com molta naturalitat i molt empapar-nos de l'essència també de l'entorn, d'aquesta natura i bueno, escoltar-nos molt i deixar-nos portar per les ganes de, que diu la Carla, no? De viure tota aquesta natura, tota aquesta fotografia de la força, del mar, aquests personatges, també la filla, la Thais, Thais actriu, sí que el nom de la protagonista, doncs personatges molt endins, molt austers, no? Com també pot ser aquell entorn, una barreja de tot això.
Em ha impactat molt llegint algunes entrevistes que parlaves amb gent doncs, que havia perdut persones a la mar, no? Et volia preguntar si, de la forma que sigui, d'una forma simbòlica o així, el mar els ha tornat alguna cosa, també?
Clar, el mar ens està cridant i ens està dient que l'hem de cuidar. No? Hi ha una frase de la Sica que s'està barallant amb la seva amiga Leda i ella li diu, el mar ha de cuidar-lo. No? I l'altre està per unes altres coses, no li fa cas. No? Perquè el llegia l'altre dia, si continuem així, el 2050 hi haurà la mateixa quantitat de peixos que de plàstic a sota del mar. Llavors, doncs, bueno, el que torna, no?, moltes vegades al mar són les creves, que li diuen allà a Galícia, no?, que són restes de cordes, no?, restes de plàstics, elements vinculats als vaixells mariners i molta porqueria humana. No? Llavors el mar parla i amb el que escup ens està dient clarament un missatge.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Bien, quiero ver esas manos. Es que no hay agallas en esta pandilla de locos.
Solo cuento 9 votos.
Solo cuenta 9 votos, 9 votos. Un triunfo aplastante.
Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy.
Está diciéndome que cuenta con esos pobres desgraciados que ni siquiera saben de qué estamos hablando. You look
Doncs seguim aquí a la realitat, en aquest cas barcelonina, no? Fenomena realitat cinematogràfica. Aquesta setmana, Àlex i Fausto, a Fenomena. Demà, a les 3:30, Muerte en el Nilo, la del Guillermin, amb el Peter Ustinov. Magnolia, després, que l'estem sentint ara a les 6:20. Diumenge, El Graduado, a les 7:25. Dilluns, wow. Ran de Kurosawa, a les 4:20. Dimarts, alerta aquest dia, apunteu. Dimarts, Ciutadà Kane, a les 4. El Príncipe de las Tinieblas, de Carpenter, a les 8:20. I Akira, a les 10:15.
Una bogeria.
Dimecres, Alguien voló sobre el nido del cuco. Dijous, Solaris, de Tarkovsky. I divendres, acabem sempre amb cinema de terror, Viscosidad.
Oh, Viscosidad.
I Demons 2, de l'Humberto Bava, l'amic de l'Àlex, és el que té Fenomena aquesta setmana. Si no us convenç, doncs escolta, una miqueta de plataformes casolanes. 3, 2, 1.
He vuelto, baby.
¡En los huevos! Eso te pasa por ponerte profundo.
He vuelto, baby, per tant, Arnold Schwarzenegger, que el dia 25 torna a Netflix, després portava des de Terminator el 2019 sense fer res, amb aquesta sèrie que es diu Fubar. Fausto, que jo m'he divertit.
És divertidíssima.
És una paròdia. Perquè...
una paròdia d'espionatge, però la pel·li és hipermega divertida i ell està...
I amb moltíssimes recreacions, diguéssim, d'escenes de pel·lícules a les que ha format part, com una de Los que me los golpeen dos veces, que és indescriptible, de veritat. Molt divertida. Bé, això que estem sentint, Gremlins, per què? Perquè el dia 23 arriba aquesta sèrie d'animació que portaven un fotimer de temps preparant-la. I que se situa el 1920, a l'origen dels Moway. I com van aparèixer, l'Àlex ja està bufant, segur, a l'altra banda del micro, tot i que no et sento. Sèrie de dibuixos animats de Gremlins, el dia 23 a l'HBO, val? Que quedi clar. A Disney+, Alerta, això és seriós. Remake de Los Blancos no la saben meter, que s'estrena, canviant a Wesley Snipes i Woody Harrelson per Cinco Walls i Jack Harlow, i això sí, una de les últimes aparicions de Lance Reddick, també. El dia 24, Chino-Americano, és aquesta sèrie on tornen a coincidir Michelle Yeoh i Ke Huy Quan, després del gran èxit que ha sigut Todo a la vez en todas partes. I Sky Showtime, doncs mira, parlàvem d'Atracció Fatal abans, amb Michael Douglas, tot això. Doncs el dia 22 arriba la nova sèrie de televisió. En aquest cas canviem a Glenn Close, Michael Douglas i Ian Archer per Joshua Jackson, Lindsay Kaplan i Amanda Pitt. No sé si...
Estan tras com gairebé tot el... Bueno, és que jo sóc molt fan d'aquesta plataforma perquè té tot... Té
home, sí, clar, sí, no, Sky Showtime sempre a
i
favor...
I té Frasier.
Sí, totalment. En això no tenim dubte. I escolta, encara us falta alguna cosa més? Doncs el Fausto us porta una recomanació.
Ask her about me. Watch the scene we played up at her place last night. I hated to do this, but Calvani had it coming to
me. Let me go! Take your hands off me!
Well, Nemo, did you tell him to take his hands off of you?
Com cada setmana, el nostre estimat tertulià ens porta una recomanació, un tresor a rescatar. He de dir que no està a cap plataforma, per tant s'haurà de buscar una miqueta, però en algun lloc heu de trobar Prisionero de su traición, del 1954.
1954, quan semblava que el cinema de gàngsters i el cinema negre havia passat a millor vida, però encara hi havia coses com Chicago, anys 30, on està el Robert Taylor, que també està Prisionero de su traición, i on sobretot estava Los Sobornados, del Fritz Lang, que té moltíssim a veure amb aquest noir absolutament desencisador, violent, salvatge, que va dirigir un artesà que va treballar moltíssim a la Metro, que era el Rod Rowland, que va fer pel·lícules com La novia salvaje, també amb el Robert Taylor i la Eleanor Parker, que era com La fierecilla domada, però al cinema de pioner. I sobretot és el director Roy Rowland d'una peça de culte que és Los 5.000 dedos del Doctor T. Prisioneros de su traición es eso, es cinema de gánsters, es cinema de un policía que está eso, a la línea entre la Fuscó y la Claró, es un policía corrupta y tiene un repartimiento absolutamente maravilloso, o cree que es, está al mejor papel como, a, como actual el cinema del Steve Forrest, que era el germán del Dan Andrews, pero después era al Harrison de la serie Los Hombres de Harrison. Es una película absolutamente maravillosa, es una película que... Si la podeu trobar, és una pel·lícula que crec que es pot trobar i que és això, que reivindica un cinema, el cinema negre dels anys 50, on això, on estava ja absolutament perdut, però que pel·lícules com aquesta van donar-li la violència que després arribaria als anys 60 a La quemarropa del John Boorman.
Que bé que ho t'expliques.
Sí, sí. Estàvem encisats.
Doncs, Fausto, t'hem de fer un regal, eh? Perquè aquest final de temporada gairebé estem començant a fer homenatges als nostres tertulians i t'he buscat una peça que et farà gràcia. La va acabar cantant Bàrbara Rey, també la va fer al cinema Maria Fèlix, la va estrenar Celia Gámez al Teatre Eslava. Era una peça escrita per José Luis Sáenz de Heredia i el senyor Quintero. I saps com es diu?
No, digues,
ho saps
digues,
o no?
No, no, digues, digues.
Si Fausto fuera Faustina.
La niebla entró, no hay luz en mi jardín, porque ha de ser eterna noche.
Això era de Faustina, la pel·li de Sals d'Heredia amb Maria Félix i Fernando Fernán Gómez.
Clar. Per això. Però és Leandres, Leandres total.
És Leandres, sí, estàs que bé.
Doncs regal de La finestra indiscreta pel Fausto, que us anem donant així dia a dia,
gràcies,
setmana a setmana.
Però moltíssimes gràcies.
Jo crec que després d'això només pot venir un aniversari tan petardo com el que ve, al fons.
The whole world was shattered by the tragic death 2 years ago of John Lennon. And the loss of a remarkable man, but he has left behind a great heritage.
Doncs va, comenta l'aniversari petardo.
Doncs és una senyora que farà la setmana que ve 90 anys, que va ser Nellifer a Tierra de Faraones, Marilyn a El Imperio de las Hormigas, l'Ester del Rei, Perla Picapiedra i Alexis Carrington. De qui parlo, Fausto?
Estàs parlant de l'estrella de dues pel·lis de quan jo era jove, que eren El placer i el semental, que és Joan Collins.
El placer i el semental, podria... Escolta,
escrites per la Jackie Collins.
Sí. Oh, doncs 90 anyassos que està fent la senyora. Què et sembla?
No, no, és que jo l'he vist fent publicitat a la tele anglesa. Ella a un vestuari anunciant unes barretes d'aquestes nutritives i encara aguanta, eh? Està molt Myra Breckinridge.
Per l'altre Mae West, per les barretes. Aguanta per les barretes, està clar.
O per jugadors que estan al vestuari.
El que sigui, 90 anys de Joan Collins.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20. Goodbye, good, good girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes the really modern Millie
now. Los muertitos de Corina.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
Na, 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 na. Això és Sweeney Todd.
Sí, efectivament. I aquesta és una veu que ha desaparegut als 90 anys, Joaquín Romaguera. Res a veure amb el crític català, però potser era família seva, igual, Fausto. Sí, sí. Igual sí.
Era, crec que, mezzo-soprano o...
Doncs sí, tenor i actor d'origen català, que va néixer a Cuba, membre de la New York City Opera, i que va fer una carrera llarguíssima i va estrenar, entre altres musicals, el professor Rieselberg de The Most Important Man, el professor Pirelli de l'estrena absoluta amb l'Àngela Lansbury de Sweeney Todd, i el Nicolás Orsini del Bomarzo de Ginestera. Bé, un senyor que vull celebrar perquè que hi hagi en un musical americà un senyor que es diu Joaquín Romaguera, ja, doncs em fot molta gràcia. També ha mort Luciano Sorrena, als 73 anys, president de la Lazio Film Commission Foundation i de l'Instituto Luce, i era un productor que es va caracteritzar per descobrir gran part dels grans talents del cinema italià dels últims temps, tipus Saverio Costanzo, Michelangelo Frammartino, l'Alice Rohrbacher, Guido Lombardi, i haver produït pel·lícules com Adiós Bafana o El Mercader de Venècia amb Al Pacino. I tenim un últim mort d'ahir mateix que em fa molta pena. 78 anys. 78 anys tenia Helmut Berger.
Frühling kommt, der Sperling biebt, Duft aus Blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt, unweisig den welchen. Ob Geld hat, ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann.
L'absolutament inoblidable paròdia que feia de Marlène Dietrich a l'Àngel Blau en La caiguda dels déus de Visconti, director de quatre papers de Helmut Berger al cinema i el seu amant durant moltíssims anys, el paper que feia l'Estregue, també el protagonista meravellós, la veritat s'ha de dir, de Ludwig, i Confidències, i que va passar per dos directors catalans. Fa poc, Albert Serra, a la pel·lícula Liberté, i fa molts anys Antoni Ribas a la trilogia de Victòria, Fausto.
Sí, sí.
No, i també, no. I Salon Kitty.
I Salon Kitty, clar, del Tinto Brass que heu vist al Calígola a Cannes. No, i el Dorian Gray, del Marcello de la Mano, també.
I el Jardí dels Fills i Contini, de Vittorio de Sica. Una inglesa romàntica.
Va ser un actor importantíssim als anys 70, que després va tenir una decadència acabant fent realities a la televisió alemanya i fent TV movies d'aquestes estranyes que es veuen a les sobretaules tot el cap de setmana.
Ah, sí, sobretot a la U de Televisió Espanyola.
Sí, sí.
Doncs bé, aquests són
ens els... Ens queda Udo Kier.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sobretot el Guillem, que és
sobretot
que...
Sobretot el Guillem,
que,
sí.
Que
Guillem
va fer molt bones,
molt
molt bones migues.
Udo Kier, sí.
En un vaixell a Sitges,
un
només dic això.
Un vaixell a Sitges, sí.
Doncs bé, sembla mentida, però encara tenim alguna estrena més que portar-vos.
Senyora Taeko Osawa, el padre de su hijo es Hiro Osawa, ¿correcto?
Keita es hijo de mi anterior marido. Es el padre de Keita.
Parker es egoísta. No tienes ni idea de lo mucho que te buscó, Taeko. Ayudé a la mujer a la que quiero a encontrar al hombre que quiere.
Aquesta arribada a Japó es diu Love Life i és una altra pel·lícula que també parla d'una pèrdua, d'una escena molt impactant, la veritat, a l'inici de la pel·lícula i que té composicions realment maquíssimes, però també és una pel·lícula que colla una miqueta sentimentalment, Fausto?
No arriba a fer-te un xantatge sentimental, no arriba a la pornografia sentimental, però sí que és una pel·lícula que apela moltíssim a això, a llocs de... que tu has viscut com un joc sobre l'amor, la pèrdua, la vida, l'amor, i que és una pel·lícula que podria haver estat un molt xulo anime. Ja al pòster, l'afitxer recorda molt al món de l'anime, i aquesta vegada són d'aquestes pel·lícules que arriben del Japó, on sembla que també estan com molt obsessionats per l'amor i per la desgràcia.
Sí, mira, l'altre dia teníem Plan 75,
sí,
no?
Sí, clar, que és això.
I sí,
2 euros al cinema i Plan 75, ja ho tinc ja tot planificat, ja.
Efectivament, doncs no és un anime, però ho sembla moltes estones. Ara entrem en allò, aquesta dupla francesa que ens arriba, que començant per Tiburón a la vista.
Tus compañeros son imbéciles. ¿No lo oréis? No soy ningún experto, pero huele a mierda. ¿Sabéis qué creo yo? Que son los parisinos.
¿Los parisinos apestan?
Date prisa. Hoy comemos patatas.
4 metros?
Quizá 5. Hay que cerrar las playas.
Ho reconec, no em va fer ni puta gràcia aquesta pel·lícula.
I no sé... que, sí, que va ser el darrer dia, gairebé.
No, jo no la vaig veure, ara, però vaja. I a més, pensar què fa la Marina Foïs aquí en aquesta pel·lícula, però vaja.
Mas, si l'haguessin fet als anys 70, igual després del Tiburón de l'Spielberg, Le Charlot, igual hauria tingut
clar,
gràcia.
Com va fer... Els italians en van fer moltes, no?,
sí,
per
clar,
aquells anys.
O posar a Renaud, Clavier... O Pierre Richard, també.
Però dirigits per René Cardona Jr., perdona.
Dirigit per René Cardona...
Torno a menciono.
René Cardona Jr., sí.
A mi m'ha fet més gràcia la del Quentin Dupieux, increïble però cierto.
No sé muy bien por dónde empezar. ¿Empiezas tú?
No, que me angustio. Empieza tú.
Hay algo que nos preocupa. Por eso hemos venido. Pero no es fácil de explicarlo bien.
Lo que pasa es que tenemos miedo de que nos tome por locos y se lo contamos.
Eso es. Lo intento aún así.
Sí, venga.
Vamos allá.
El director de Rubber, aquella roda que anava matant a gent, el director de La jaqueta de pell, el director de... Què més havia fet? El Mandibule, de la mosca.
Mandibule?
Efectivament, doncs, amb aquesta increïble però cierto que manté l'humor surrealista, però és una pel·lícula que té unes certes reflexions, també, sobre el pas del temps...
Sí, et planteja el viatge en el temps més estrany, en principi més divertit, però quan tu mires és absolutament més dramàtic. I és això, parlar d'això d'intentar ser jove sempre, d'intentar...
El retrato de Dorian Gray.
Sí, és Dorian Gray. I a més té un... Que dius, hòstia, que jo li vas preguntar a Jacinches al que em tingui pie, té aquest gran homenatge... a un perro andaluz, amb la mà i les formigues.
Doncs mira...
I que fa programa doble amb Fumar provocators, que...
Efectivament.
Que les va rodar totes dues a la vegada. És que són pel·lícules que duren hora 10,
Sí, 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 hora 10. Efectivament, les dues es van veure a Sitges, el que passa és que Fumar provocators arribarà més endavant, per tant... Quan el vaig entrevistar vaig parlar sobretot d'aquesta increïble però cierto i a veure què ens va explicar aquest home tan particular i que té tants fans a Sitges.
Oui, enfin, non, je découvre, je suis en train de découvrir.
Estic descobrint Sitges.
J'en ai beaucoup entendu parler, c'est la première
fois. N'havia sentit molt a parlar i era la primera vegada que m'he pogut lliurar a trobar el moment de venir. I estic descobrint ara mateix que les meves pel·lícules fa molts anys que tenen importància aquí i em fa molta il·lusió poder-ho veure.
De fet, l'any de la pandèmia, el primer any de la pandèmia, el 2020, clar, va ser un festival molt condicionat i molt especial. I allà es va presentar la seva pel·lícula Mandibule i el crit de Togo s'ha convertit en una tradició d'aquí de Sitges. I va ser com una llum que necessitàvem aquell any perquè hi hagués aquesta comunió dels espectadors i dels fans. No sé si passa a més festivals o arreu del món, però per nosaltres és un crit molt especial.
No, alors je le disais tout à l'heure, en fait...
Ho acabo de dir.
Je me rends compte à quel
point... Me n'adono que fins a quin punt...
Ce truc toro,
això del toro...
C'est devenu une blague ici.
S'ha convertit en una broma aquí.
C'est comme un gimmick, en fait. Et non, en France, c'est pas
le cas. A França no és així.
Non, je découvre, en fait.
Ho estic descobrint ara.
Je ne savais pas.
No ho sabia.
Una cosa que volíem preguntar-li segur, molta gent que parlarà amb vostè, és una miqueta què passa en el seu cap, no? Com de cop sorgeixen aquestes idees tan boges i com diu, va, aquí hi ha una pel·lícula, és a dir, quin és el seu procés creatiu?
Alors, déjà la réponse est très claire.
Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Què tinc al cap?
Tout est dans mes films, en fait. C'est-à-dire que moi, je vide
totes les meves pel·lícules, buido el cap.
Ma tête est vidée à chaque film.
Per cada pel·lícula.
Donc, à la question, qu'est-ce qu'il y a
dans ta tête? À la pregunta, què tens al cap?
Responc,
les pel·lícules que veieu.
Ensuite, le processus créatif.
El procés creatiu és molt senzill. Ho acabo de dir a la roda de premsa.
Je fais confiance à mon inconscient.
Confio en el meu inconscient.
C'est-à-dire que j'ai tendance à
tinc la tendència de preferir una idea quan m'arriba del no-res, en comptes de quan la reflexiona. M'agraden les idees que cauen del cel.
Un
exemple de la pel·lícula Rubber.
L'idée du pneu vivant.
La idea de la roda viva em va aparèixer així.
Voilà. Et je me suis dit, en fait, c'était tellement sublime une idée qui
era sublime, una idea que m'apareix així i voilà. Vaig decidir fer-ne una pel·lícula.
Donc c'est très lié à l'inconscient.
Està molt lligat a l'inconscient.
I alguna vegada ha descartat alguna idea per dir, ostres, mira, aquesta és massa boja o no em funciona? És a dir, té com un calaix d'idees guardades?
Oui, oui, bien sûr, j'ai plein d'idées
qui
ne vont nulle part.
Que no van enlloc.
Il y a plein de débuts de scénario que j'ai abordé.
Hi ha molts guions que he començat
i
que no van enlloc.
Il y a notamment un film qui s'appelle
Retarded. Hi ha una pel·lícula que es diu Retarded.
Dans lequel, en fait, c'est un film que j'ai écrit, mais
vaig escriure, però era una mena de... Com m'ho podria dir?
Une compilation de plein de trucs.
Una compilació de moltes coses.
Ça aurait été un très mauvais film, en réalité.
I hauria sigut una pel·lícula molt, molt dolenta, a la realitat.
Però és un guió que
agafo una i una altra vegada, perquè hi ha moltes idees que em serveixen.
I al
cap dels anys vaig agafant idees d'allà.
Dóna la casualitat, per exemple, en aquest festival que hi ha dos pel·lícules de vostè. No parla mai de treballar, és molt, molt actiu, molt prolífic, o és perquè són pel·lícules... senzilles de producció, vaja, voldria saber una miqueta això.
No, no, c'est que maintenant j'ai ce rythme de faire un film par an.
És perquè tinc el ritme de fer una pel·lícula per any.
C'est un système qui fonctionne.
Un sistema que funciona.
J'ai réussi à...
I així, com que les meves pel·lícules tiren endavant i tots aquests actors treballen amb mi, he aconseguit fer aquest sistema en el que faig una pel·lícula cada any. I em va molt bé a mi. Prefereixo...
un petit film par an.
Fer una petita pel·lícula cada any en comptes de treballar 5 anys en una pel·lícula.
Ara tinc una pregunta que és d'un amic meu que va veure la seva pel·lícula, l'altra pel·lícula, no? Increïble, però certo. La seva teoria és que el gat és la dona del senyor de la immobiliària. M'agradaria saber si va per bon camí o no.
Una reencarnació.
Una reencarnació.
C'est ça? Maybe. Pour moi, le chat,
per mi,
c'était
el gat,
ce que j'appelle une fausse piste.
Era una pista falsa.
C'était, et puis, en fait, le chat, c'est
el
un...
gat...
c'est un personnage qui raconte
personatge
le fantastique, c'est-à-dire que la présence d'un chat,
explica la fantasia,
chat,
la presència d'un gat és molt misteriosa.
C'est un personnage qui raconte,
és un personatge que
voilà.
Explica la fantasia, i per mi
l'idea c'était de montrer que
tenia la idea d'ensenyar
que ce chat avait déjà été témoin en fait de,
hi havia sigut testimoni dels habitants anteriors d'aquella casa.
En aquesta pel·lícula hi ha tota una reflexió també sobre el pas del temps, no? Qui volem ser, ho dic en el sentit de, més enllà de la comèdia esbojarrada, no?, que se li suposa, doncs també farcir amb aquestes reflexions sobre qui som en realitat, no? En aquesta pel·lícula crec que es veu especialment.
Après, j'ai l'habitude de dire que,
sí,
que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je sais que
això no és el que m'interessa més. Sé que són temes que estan presents en la pel·lícula.
Mais c'est pas pour ça que j'ai fait le film.
Però no faig la pel·lícula per això.
J'ai fait le film, moi, pour créer un
sistema, per crear un sistema
amusant,
divertit,
pour se moquer de la société.
Per riure's de la societat.
C'est la même chose ici.
I és el mateix aquí. Tinc la sensació que és sempre el mateix, que les meves pel·lícules volen riure's de la condició humana.
Mais pas de manière engagée.
Però no de manera compromesa.
De manière détachée.
De manera separada, independent.
Pour rire, en fait.
Per riure.
Sí, no, no, i riem molt. De fet, volia preguntar-li per la pel·lícula de la jaqueta de cuir amb el Jean Dujardin, perquè és una pel·lícula que em va divertir moltíssim, i volia preguntar-li una miqueta per com recorda aquell projecte i la feina amb el Jean, que per mi estava increïble.
La folie, en fait,
una bogeria.
On était avec Jean Dujardin, l'acteur.
Estàvem amb Jean Dujardin, amb l'actor.
Voulait approcher la folie.
Volíem acostar la bogeria ordinària
du plus près.
Voilà. De més a prop.
En étant isolé, loin de tout.
Estàvem aïllats, lluny de tot, en un entorn rural on no hi ha ningú.
Hi havia un climat deliciós.
Hi havia un clima deliciós.
De folie. Douce.
De bogeria. Una bogeria dolça.
Tinc una última pregunta, que l'he deixat per l'última perquè tinc por que vostè em mati. Potser ja l'hi han fet al llarg del dia, però somia en posar-se un penis elèctric alguna vegada?
Alors, non, c'est-à-dire que moi je vieillis bien, j'ai pas ce problème.
No, jo no tinc problemes en fer-me gran.
Donc non, et en fait non. c'est plutôt une vision de l'humanité qui me terrorise.
Es una visió de la humanitat que
m'aterroritza.
Exactement
comme la chirurgie esthétique.
Comme la chirurgie esthétique.
C'est-à-dire que tous ces trucs qu'on fait
sur le corps que ens fem en el cos.
Via la médecine,
à travers de la médecine et la technologie. Això m'angoixa, sobretot.
Après, chacun fait ce qui lui plaît, évidemment.
Que cadascú faci el que vulgui, està clar.
Mais l'idea de changer mon visage,
de canviar-me la cara, o de fer-me alguna cosa, m'aterroritza.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Doncs bé, disculpeu aquesta última pregunta, però quan parles amb Quentin Dupieux és el que toca, vaja, de les seves pel·lícules, és el que et porten. Bé, hem començat a França, en el Festival de Cannes, hem acabat a França, no?, amb aquestes estrenes i amb el Quentin Dupieux, i encara més França per acabar, Àlex.
Doncs acomiadar-me a tots vosaltres perquè m'he d'anar a dormir, perquè demà al matí molt aviat m'espera Indiana Jones i, evidentment, el Weaver perfecte està...
Calla amb el parit. No et facis enveges.
Ai, sí, en 24 hores veuré Indiana Jones i Scorsese. Vale. Bueno, escolteu, us deixo amb audiovisual, evidentment. Farem una pausa de la sèrie que estem fent aquesta temporada, per cert, amb George Delerue, de qui hem sentit la música de l'MPRI, meravellosa. Doncs us deixo amb Palmes d'Or de Cannes i músiques precioses de la llarga història del festival, com aquesta que ara escoltareu, que és una cançó que es diu Whistle, dels Sportocantes, que il·lustrava la pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or l'any 2013, La vida d'Adele. O sigui, que abraçades i fins la setmana que ve, Fausto.
Tornes, Fausto, no? Perquè l'Àlex em deixa sol aquí, et necessito. Va.
Val, naturalment. Tornes? Que estaré així.
Doncs vinga.
I divendres que ve estaré aquí.
I oients, també torneu, sisplau. I Àlex, bona nit, descansa i gaudeix.
Bonsoir, bon nuit.
Bon nuit!
¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día?
Con el pelo azul. Me da igual que seas bollera, pero la cuestión es que has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro.
Te acabo de decir que no soy lesbiana, ¿eres tonta o qué?
¿Pasa algo? ¿Te da vergüenza estar con una chica?
No me da vergüenza, es solo
que... ¿Hace cuánto que me tomas por tonta?
No te tomo por tonta, jamás te he tomado por tonta.
¡Largo! ¡Que te vayas! ¡Sal de mi vida!
What's in your mind? Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. Catalunya Ràdio.
28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Sirera, i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Sirera.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Sirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Sirera.